Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Continuem a Herrera en Cope des de Tarragona. És dilluns, és 25 de setembre. Felicitats a totes les misericòrdies. És el dia en què sabem que Barcelona World haurà d'esperar, com a mínim, fins a l'octubre. Al juliol es van obrir els sobres amb les ofertes, va guanyar Hard Rock i, segons la Generalitat, a final d'agost s'havia de tenir enllestida aquesta adjudicació. Segons el govern de la Generalitat, el motiu del retard és la complexitat de l'expedient. Per això la decisió sobre la llicència no es farà fins a mitjans d'octubre, com a mínim. Seria interessant parlar més d'aquesta qüestió, de la gran inversió per la Costa Daurada, que ara sembla que s'ha d'ajornar com a mínim uns mesos, i ens agradaria saber per què, que ens aclareixin si hi ha hagut canvis substancials en el futur del projecte. Com cada dia hi posem música tot plegat, i és que tal dia com avui, un 25 de setembre, es fundava una banda que tots coneixeran segurament, són els U2. Estem molt pendents de l'actualitat a les comarques de Tarragona. Farem una bona repassada a les notícies. També els convidarem, com cada dilluns, a descobrir el talent amb denominació d'origen tarragonina. Avui els volem parlar de dansa, de moviment corporal. Ho farem presentant l'espai Evoé de Tarragona. I a l'espai Sibarita, la cosa va d'arròs, amb el molí del Rafelet, així que no s'ho podem perdre. A partir de la una anirem de vins fins al Priorat per saber més de Garnatxa i de Vinyes Domènec. I en la darrera mitja hora del programa agafarem la Nacional 240 per parlar de turisme, amb els patronats de turisme de Tarragona i Lleida, i també parlarem de la vaga d'examinadors de trànsit que s'allargarà encara tot el mes d'octubre. Recordin que esperem propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona. Estàs informat.
Vinga, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Alba López, bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona, cels clars augmentant durant aquesta jornada, cel ennuvolat a la meitat nord. Durant la segona meitat del dia s'esperen xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta a l'interior, sense descartar que puguin ser localment forts. Tampoc descartem alguna pluja al litoral i prelitoral. Les temperatures màximes avui sense canvis o en lleuger descens. Arribarem als 26 graus al Vendrell i Tarragona, 27 a Reus, 28 a Gandesa i 33 a Tortosa. El vent bufa variable i fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Alba. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit. I Hard Rock haurà d'esperar a l'octubre perquè se li adjudiqui el projecte de construcció del centre recreatiu i turístic de Salou i Vilaseca. Al juliol, el govern va assegurar que es faria a finals d'agost. Després la cosa va passar ja al setembre i avui sabem que la Generalitat esgotarà els terminis per otorgar aquesta llicència a Hard Rock fins al mes d'octubre. És el que publica avui La Vanguardia. La inversió és de 700 milions d'euros i el projecte, ja saben, contempla la construcció de dos hotels, un casino, un centre comercial, un auditori i també un parc aquàtic. Segons la Generalitat, el motiu del retard en l'adjudicació és la complexitat de l'expedient. Per això, la decisió sobre la llicència no es farà fins a mitjans d'octubre com a mínim. De fet, asseguren que va ser Hard Rock qui va demanar una pròrroga per expressar la seva conformitat al document tècnic. No oblidem que el president de la Mesa d'Avaluació i Adjudicació d'aquest projecte és Lluís Salvador, secretari d'Hisenda de la Generalitat i una de les persones detingudes i investigades en els darrers dies per la seva col·laboració amb la preparació de l'1 d'octubre. I més qüestions. La porta i la façana de l'Ajuntament de Tarragona han quedat plenes de cartells aquest diumenge al vespre en l'acte organitzat per l'ANC i Òmnium a la plaça de la Font, amb la presència de més d'un miler de persones. S'han repartit el material de propaganda tapeït en gairebé una quarantena de bosses entre els assistents a l'acte, que ha culminat amb una gran pancarta estesa de fanal a fanal de la plaça davant l'edifici consistorial, on es podia llegir "Votarem". Amb crits de "Volem votar independència" i "Ballesteros dimissió", un cotxe de la Guàrdia Urbana també ha acabat empaperat, si bé a la zona no hi ha hagut cap incident ni tampoc presència policial en un ambient de caràcter festiu. I és que Tarragona ha viscut enguany una Santa Tecla marcada per l'1 d'octubre. Cercaviles, castells i fins i tot la processó del braç de Santa Tecla, l'acte més emblemàtic del programa de festes. L'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, era rebut amb xiulades i crits tant a l'anada de l'ofici a la catedral com a la plaça de la Font, on els diables van centrar els seus versots en l'ofensiva contra el referèndum. Escoltem l'opinió de diversos ciutadans sobre el clima en què s'ha viscut les festes enguany.
Bueno, jo barrejar la política no m'agrada gaire. Cada cosa se fa en el seu puesto. Bueno, estic una mica neutral.
Està bé perquè sí. Hi ha gent que és independent, sí. I pues que ho diguin.
Sí, que també està bé perquè s'han d'aprofitar també les festes majors per reivindicar el que tu vols, no?
L'única cosa que diria que potser la festa major l'hauríem de deixar una miqueta a marge, però bueno, això surt així, surt com surt i ja està.
I jo veig bé, és llibertat d'expressió. I a més ara estem en un moment excepcional, crec jo. Sí, ho trobo bé.
Són declaracions de diversos ciutadans a l'Agència Catalana de Notícies. El govern municipal ha tret ferro també a les xiulades. Escoltem la portaveu de l'Ajuntament, Begoña Flòria.
Per sort, excepte algunes minories, ha estat una festa respectuosa amb totes les sensibilitats, i crec que això és el que hem de posar en valor, perquè al final en la pròpia festa és on es demostra la cohesió d'una societat que en aquests moments ens fa molta falta. Ja fa molts anys que dic que hauríem de posar programa tradicional xiulada als membres de la corporació. Crec que és bo, al final és un moment d'expressió que jo sempre m'ho prenc des de la vessant més simpàtica.
Estem pendents també, per cert, de la declaració del diputat i alcalde de Tortosa, Ferran Bel, davant la Fiscalia. Com recordaran, ja ho vam explicar divendres, Ferran Bel declararà de manera voluntària, donada la seva condició d'aforat per ser diputat al Congrés. I anem amb altres qüestions. En successos a judici, un home acusat d'haver violat en repetides ocasions la seva parella. En el moment de l'agressió, ella tenia 15 anys i la va retenir a la força al seu pis de la Canonja. Ara l'individu s'enfronta a 22 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual, detenció il·legal, amenaces i maltractament habitual. També es preveu una indemnització de 3.000 euros per la jove. Segons llegim al Diari de Tarragona, el judici es farà el proper octubre. I els Mossos han detingut un home de 43 anys d'Alcanar per robar peces arqueològiques del jaciment Iber d'Ulldecona. Després de l'avís d'un veí, els Mossos el van localitzar fent forats i recollint fragments de ceràmica. Feia servir eines de cultiu, un detector de metalls i diferents bosses per recollir el material que desenterrava. Al seu domicili es van localitzar algunes d'aquestes peces antigues. Al detingut se l'acusa de 4 delictes contra el patrimoni històric i 4 de furt d'objectes de gran valor històric, cultural i científic. La xifra del matí són els 2 anys de talls del moviment veïnal per una AP7 gratuïta. Aquest diumenge han tallat novament la Nacional 340 a l'alçada d'Amposta i han comptat amb el suport dels transportistes. Insisteixen en rebutjar el desviament obligatori bonificat per l'autopista. Els transportistes diuen que és un cost que no poden assumir. Els veïns han criticat una vegada més les rotondes i la doble línia contínua proposada per Fomento i rebutgen el projecte també de la vinyeta, que suposaria pagar un preu fix per utilitzar la via ràpida. Ja han anunciat que seguiran amb els talls setmanals a la Nacional 340.
Còpia Tarragona. Estàs informat.
I en esports, bones notícies per al Reus Deportiu, que aquest diumenge s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana d'Hockey. S'han imposat per 3-5 al Noia en una final molt igualada. En futbol, empat del Nàstic, 1-1 davant el Saragossa, un empat també ajustadíssim. El gol dels granes va arribar al minut 87. Els aragonesos van jugar la segona part amb 10 homes al camp, després de la polèmica expulsió per doble amonestació de Borja Iglesias. I també empat per al Reus, en aquest cas empat a 0 davant l'Osasuna. Arribem al punt de 12:15, repassem portades de diaris ràpidament, comencem pel de Tarragona, que diu el proceso soberanista no perturba la economia catalana, foto de portada per la plaça de la Font de Tarragona amb l'empaperada d'aquest diumenge. El Reus Digital diu en Reus se suma a la Marató per la democràcia i omple altre cop el Mercadal, i el del Camp.cat destaca en aquesta hora que la misericòrdia ja és aquí. Aquest dilluns comença amb força a Reus amb una jornada plena d'actes fins la bandera. Finalment, avui a la portada del Tarragona 21 trobem també en plana política que s'empapera la porta i façana de l'Ajuntament de Tarragona amb crits de volem votar. Dotze i trenta minuts, ens aturem només dos minuts per la publicitat i continuem amb més coses aquí darrere en COPE. No se'n vagin.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura. O un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al Tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Herrera en COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, és dilluns, aixequem persiana al programa, continuem amb el nostre espai de talent amb denominació d'origen, busquem projectes i històries que ens agraden arreu de les comarques de Tarragona i avui els proposo anar precisament fins a la ciutat de Tarragona per descobrir l'espai Evoé. Elles es defineixen com un espai de dansa, creació i arts en moviment. I ens ha picat la curiositat, per això m'acompanya avui a l'estudi l'Anna Corredor, ella és ballarina, docent de dansa i moviment i programadora i directora de l'espai Evoé. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Escolta, explica'm d'entrada, quan i com va sorgir aquesta idea, aquest espai?
Doncs mira, l'Espai Evoé neix al setembre del 2014. Uh-huh. Aquest any obrim el quart curs. I, bueno, neix una mica d'una necessitat així interna. Després de la meva carrera i estar així doncs, com a ballarina i donant classes a altres llocs i ballant a Barcelona i així, i d'alguns altres viatges, com que era una cosa recurrent, no?, a mi, sí, de, hòstia, doncs podria obrir un espai de dansa que no fos una escola convencional, i finalment em vaig decidir, en el 2014, doncs d'embarcar-me en aquesta experiència.
Mm-hmm. Quan dius que no sigui un espai, una escola de dansa convencional, sí, a veure per què, perquè, clar, a vegades pensem, sí, una escola de dansa, pensem en un nivell molt professional, sí, no?, i potser no és el cas.
Sí, Evoé, per mi, té una característica així molt pròpia, i és que és una escola de dansa, que m'agrada més dir-li espai de dansa, que el target així més general és molt d'adults, no? Uh-huh. I llavors jo, no sé, pel que havia vist a Tarragona, era aquesta possibilitat de donar oferir, no, classes de dansa i de moviment, doncs a un públic, no, més adult, en el que, bueno, es volen iniciar en aquest món i que a vegades, pues, en altres espais, en altres escoles, a vegades, pues, tens aquesta dificultat de voler iniciar-te i t'inicies com, pues, amb gent molt jove, no, i et veus una mica allí desquadrada, no?
Exacte.
Llavors, Evoé té sobretot aquesta cosa, no?, de que hi ha aquesta franja infantil, no?, que sí que la toquem, que és sobretot la part de 5:30, 6:30 de totes les tardes, però a partir de les 6:30 el target així més majoritari són adults. Uh-huh. Llavors et pots iniciar, no?, si t'has iniciat, doncs pots continuar, i si estàs en un nivell una mica més professional també pots, o sigui que té cabuda una mica com en els tres apartats.
Ah, vale, perfecte, o sigui que si partim d'una base d'algú que es vulgui formar, no?, també sí, d'una manera més professional pot, però sí, si jo, per exemple, que no sé absolutament res, sí, de dansa, però és una cosa que m'agrada. També és veritat que ens pot ajudar, no?, doncs a conèixer millor el nostre cos, sí, no? De vegades, si tens una feina que suposi parlar en públic, no?, sí, has d'aprendre a controlar també el teu cos.
Sí,
que
per
això,
exemple,
la dansa també ens pot ajudar, no?
Sí, sí, perquè mira, a més, Evoé el que té és que sí que té unes classes regulars de dilluns a dijous, que són les classes, diguéssim, més tècniques, no?, com una miqueta l'ABC de la dansa, no? Però després té altres apartats, com és els divendres rotatius, que l'inauguració aquest any, o l'espai obert, que ho hem fet des del principi de Boé, doncs que és un apartat on venen professors convidats a donar diferents tallers intensius, masterclass de dansa, de moviment, no? I després jo també estic donant classes més com una part de cos i moviment, no? Aquesta mm-hmm. part de que, bueno, de que la tècnica és necessària, però que es treballa en un altre nivell, no?, en una altra profunditat. És a dir, és més des de la connexió des de l'eina del cos, no?, i com a través d'aquesta eina, pues, ens endinsem en el món del moviment, no?, però molt més oxigenat, molt més orgànic, bueno, és una mica oferir, no?, tant per la gent que vol tècnica, no?, i que vol una cosa com més quadrada, no?,
sí,
però també per la gent que vol experimentar, no?, que hi ha laboratoris de moviment.
No, i que també és una manera, la dansa, no?, doncs de moure'ns, que és molt important moure'ns,
sí,
per salut, no?,
sí,
i no és estrictament allò de dir, doncs, és que a mi anar al gimnàs,
sí,
mira, és que no, però
sí,
vull fer alguna cosa, no?,
sí,
doncs en aquest cas la dansa pot ser una molt bona alternativa.
És una bona alternativa, i si vens a Boé encara més.
no és per res,
però no, o sigui... A veure, no vull que soni malament, però sí que és veritat que Boé hi ha, no sé, hi ha un alma, no?
Sí.
Per mi hi ha alma en les classes, no? O sigui, no és, no sé, no té aquest rotllo competitiu, no... És tot molt, molt oxigenat, no? Uh-huh.
Sí. Sí, que ens podem relaxar i gaudir realment de la dansa sense necessitat de ser aquí grans ballarins i ballarines,
sí,
no?
Sí, i sobretot com aprofundir en el que és el moviment, en el que és ballar, no? O sigui, deixant d'una banda una mica, pues, el tema de la competència, el tema de les frustracions. Jo sempre dic que a classe totes portem una bata blanca, no?, com si entréssim en un laboratori, uh-huh, i que a partir d'aquí, pues, busquem fórmules, que hi haurà dies que ho encertarem, hi haurà dies que no, però que hi hagi aquest espai, no? Aquest espai, no sé, i també veig que, no, que entre els grups, entre els diferents grups, pues, la manera d'estar a classe, de donar les classes, crec que genera un entorn molt, molt bonic,
mm-hmm,
sí, molt bonic i molt, molt amigable, sí. I es treballa molt, eh? I es treballa molt. Vull dir que tot i que no hi hagi aquesta part, no?, així més competitiva, però hi ha un compromís molt ferm, tant per part dels professors com per part de l'alumnat.
Mm-hmm. Quin equip formeu? Evoé, evidentment tu hi ets, no?, com a directora,
sí,
programadora,
sí,
no?, també les classes, però
sí,
sou més gent que formeu aquest equip.
Mira, a Evoé hi ha l'equip fort, que és el Cris i jo. Llavors, el Cris està més darrere de les pantalles i mm-hmm. porta més tot el que és la gestió del programa de gestió d'alumnes que tenim, més la part de la gestió de la web... I llavors jo porto més tota la part, bueno, tota la resta, no? Xarxes socials, molts dissenys, la programació de les classes, la programació de l'espai obert, la programació dels divendres rotatius, jo també dono moltes classes, i bueno, i llavors després el que hi ha és l'altre apartat, que són tot de professorats, que també van rotant, no?, en funció de les necessitats també de cada una, que van rotant i que, bueno, doncs, que d'alguna manera, pues, donen altres disciplines, no?, La dansa afro, per exemple, aquest any és nova, pues, el hip-hop infantil, ve una professora molt bona de flamenc, de Barcelona, la Conchi, i bueno, llavors van entrant professors que complementen les disciplines
clar,
que oferim.
Clar, perquè això, oferiu molta varietat, no?
Sí.
Com aquests divendres rotatius, m'agrada molt aquesta idea, no? Doncs cada setmana una cosa diferent que podem provar,
a veure
si ens agrada.
Sí, hi han competits cicles, no? Pues, un cicle de tres divendres o un espai de laboratori que durarà pues, potser dos mesos. Ara vindrà Cecília Colacray, que és una gran ballarina resident a Barcelona, pues, que estarà dos divendres, no? I a part hi ha l'espai obert, que sí que allí doncs, són tot de tallers més puntuals, no? I workshops així més pues, en dissabte o dissabte i diumenge, no? Uh-huh. L'any passat van vindre uns italians, Signi Mossi, no? Uns italians bueno, molt referents ara en l'àmbit de la dansa i bueno, va ser tot un èxit. Sí, molt
de fet, el curs comença avui, Anna, no?
El curs comença avui.
Avui dia 25 i aquesta setmana teniu, a més, si no vaig malament, classes gratuïtes perquè puguem fer un tastet, no?
Sí, perquè jo sempre dic que, mira, abans d'apuntar-te i d'inscriure't, prova. No? Prova si t'agrada la manera, si t'agrada l'ambient, si et sents a gust, si t'agraden les classes, si t'agrada això de ballar, no? Perquè hi ha gent a vegades que és com, bueno, jo vull ballar però no sé ben bé el que, bueno, pues jo t'ofereixo que provis, pues no sé, des de l'afro, el flamenc o el contemporani, no? Que són com els pilars més forts, a part de la part d'infantil, no?
Mm-hmm. Per tant, aquesta setmana com ho hem de fer? Si els dic el web que no l'hem dit, 3w.espaieboe.com, espaieboe.com, allà tenen tota la informació, però per exemple, si algú que ens estigui escoltant diu, carai, a mi això m'interessa, com ho ha de fer si vol venir a un d'aquests classes gratuïtes?
És molt fàcil. A través de les xarxes, sempre tenim els telèfons, el mail, que es poden comunicar molt ràpidament, després també a través del web, i només han d'avisar, enviant un WhatsApp o trucant o un mail avisant de dir, pues, soy fulanita de tal i m'agradaria provar doncs, aquesta classe. Llavors és una setmana que, tot i que sempre poden provar al llarg de tot el curs, és veritat que aquesta setmana és una mica com un portes obertes, no?
Sí. Estan, per cert, si és avinguda d'Estanislau Figueres 19, de Tarragona, o sigui que ja mirin, a veure com els hi cau això. M'has dit abans que, evidentment, hi ha una banda de classes més pensades pel públic infantil, però després no tenim límit d'edat, suposo, no?
No, bueno, sempre. I quan doncs, no, tinguis un cos mínimament clar. Disponible per poder fer les classes, no? Però sí, en principi no. Vull dir, hi ha gent de 50, de 40, de 20, de 18. Sí.
Que també una bona idea, si tenim ganes però dubtes, és apropar-nos, no? I parlar amb tu, en aquest cas, Anna, que també ens recomanaràs veient doncs, la nostra forma física i tot, no? I gustos o ganes de fer coses, ens pots guiar una mica, no?
Sí, i a mi, part, hi ha una cosa que m'encanta, que a part de donar classes i de allà hi ha una cosa que m'encanta, que és explicar el projecte. Sí, tot i que la ràdio tot és una miqueta així, que fa més vergonya, però m'encanta explicar el projecte. Llavors, quan venen, jo sempre els explico com tot, no? Absolutament tot, que sempre vaig dient com... Sé que és molta informació, no? I poc a poc. Però sí, vull dir, els hi puc explicar detalladament cada una de les coses, perquè confio molt en l'Espai UE, confio molt en el que fem, i crec que és una superaposta. Mm-hmm. I crec que sí, que si tens ganes de ballar, pues és un bon lloc.
És un bon lloc, Jo estic convençuda que m'està entrant el gusanillo.
Vinga,
que es
Mónica,
diu, escoltant-te,
a bailar contemporáneo.
Tan motivada, no sé, això ho hauria de provar.
És que és preciós ballar.
Sí, és que realment és el que et dic, que a vegades doncs, ja ens agrada, no? A mi em passa, ens agrada, tot i que no en sabem, no?
Sí.
Però bueno, t'agrada, és una manera d'expressar-te, és una manera més,
clar,
no?
Jo... Però sempre hi ha aquesta cosa de, és que sé 000, és que no en sé, és que no
I
sé.
I la vergonya, clar, és la vergonya, no?
Sí, però la vergonya és algo que transitem molt bé. Sí, que, vull dir, que hi ha eines per treure't la vergonya, sí.
Doncs, escolta, això ho haurem de provar,
clar,
Anna, perquè a més aquí es nota que disfrutes explicant-ho i disfrutes donant classes, no?
Sí, m'encanta. No? M'agrada molt, sí.
Perquè jo, tu, evidentment, ets ballarina, no?
Sí.
T'hi has dedicat a ballar professionalment, no? Però no sé si podries ser així, fan tria entre donar classes... I una altra cosa...
Això és difícil, Això és difícil perquè, bueno, pues, ballar els escenaris et provoca un sentiment i a vegades és una satisfacció brutal, però donar classes, per mi, moltes vegades estic donant classe i penso, Anna, com, escolta això que t'està passant, no? Estic en aquest present perquè és molt bonic i em sento afortunada, perquè sí, perquè donar classes és bonic, m'agrada i sí, i no m'importa repetir les coses, no m'importa explicar les coses molt a poc, penso que és algo que se'm dona bé, sí.
De fet, ara, a banda de la feina a l'Espai Evoé, sí, estàs involucrada en el nou cicle de dansa, no? A
sí,
Tarragona, com funcionarà,
sí,
això?
Doncs mira, des de l'Ajuntament de Tarragona han obert tres cicles, un cicle de jazz, un cicle de folk i un cicle de dansa que tindran lloc al Teatre Magatzem. Uh-huh. I bueno, pues em van proposar portar la direcció artística del cicle de dansa i res, pues molt contenta de que des de Boe pues es pugui portar aquest projecte endavant. Venen ballarins i companyies molt reconegudes. Jo crec que és una programació molt maca, com per, si no estàs habituada a veure dansa, crec que és una bona proposta per començar a iniciar-se. Uh-huh. Sí.
Doncs, escolta, haurem de seguir de prop.
Sí.
Anna, jo t'agraeixo moltíssim, sí, que hagis vingut a explicar-nos aquest projecte, aquest Espai Evoé. Hem vist
molt
quina
bé
passió hi posa l'Anna. Doncs jo crec que aquesta passió tan contagiosa l'han de posar vostès també en pràctica, interessar-se per aquestes classes. Com diu l'Anna, s'ha de provar, després
sí,
ja decidim.
Exacte.
www.espaievoé.com, ja els he dit l'adreça, avinguda Estanislau Figueres 19 de Tarragona. Anna, un
sí,
plaer. Torna quan vulguis.
Igualment. Gràcies Mònica.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522, 977-223522. Curto López Abogados.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, seguim amb més coses al programa, seguim amb aquesta missió del nostre Sibarita, que és triar els millors productes de les nostres comarques i que vagin passant per aquesta secció. I un dels productes emblema en especial de les Terres de l'Ebre és l'arròs. Avui anem fins a Deltebre, a la Cava, per saber més d'aquest producte, en concret de l'arròs Molí de Rafelet. I tenim a l'altra banda del telèfon a la Teresa Margalef. Teresa, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
No, un plaer, i escolta, sé que ara és època de moltíssima feina per vosaltres, no?
Sí, ara estem a l'època de la sega, de la recollida d'arròs,
sí,
i és el punt més laboriós per nosaltres, perquè clar, tenim que elaborar, però també tenim que secar, perquè nosaltres som els únics que el sequem al camp, amb mm-hmm, l'ajuda del sol, a l'era que es viu.
Sí.
I clar, això és molta, molta feina. Molta feina.
Vull que m'expliquis una mica com treballeu vosaltres, i com dic, t'agraeixo especialment que m'atenguis, perquè sé que és molta feina. Estic una mica com amb els cellers, que estan ara també de verema,
sí,
i sé que és molt complicat per vosaltres, però això que has dit és molt important. Sou els únics que sequeu l'arròs de manera natural. Què vol dir això? A veure, com ho feu?
A veure, nosaltres l'arròs se recollís del camp, i una vegada se trau del camp, se té que secar perquè l'arròs creix en té una humitat, no?
Clar.
Poder-lo guardar durant l'any per poder-lo anar elaborant, però tens que mantindre sec. I llavors hi ha dues maneres. Actualment hi ha secadores industrials que posen l'arròs allí, el cereal, i les sequen.
Uh-huh.
O el que feien els nostres avis, que és el que continuem nosaltres, perquè no tenim cap secadora. I llavors el que fem és que lo tiren a l'era, i l'era és una superfície de terra compacta, era antigament, i actualment és la superfície de terra compactada amb una mica de formigó pel damunt.
Uh-huh.
Llavors estirem l'arròs allí i l'escampem. S'escampa, aunque quedi un gruix molt prim. Molt prim perquè el sol ho pugui secar. I per les nits, estem dos o tres dies, depenent del temps que fa. Per les nits el que fem és que el recollim tipus una piràmide i el tanquem. I el tapem amb un toldo.
Clar.
Perquè no es mulli i no agafa humitat. I a l'endemà podem fer el mateix. Obrim el toldo i el tornem a escampar, i així successivament fins que l'arròs està sec,
uh-huh,
per poder-lo guardar i passar a elaborar.
Uh-huh. És curiós, no?, que vosaltres, evidentment, avui la tecnologia us ajuda en molts altres passos, però heu fet aquesta aposta especialment per continuar fent-ho com ho feia el teu avi en aquest cas, no, Teresa? Perquè vosaltres sou ara la tercera generació ja.
Sí, el meu germà i jo som la tercera generació de l'arròs molí de Raflet, però el meu pare actualment tindria 98 anys.
Uh-huh.
Bueno, no me podeu veure, però jo me considero... Jo tinc cosines germanes que en tenen 70, vale? No, així no dic la meva edat. Que possiblement podríem ser la quarta, però bueno, coses de la vida, pues som la tercera. El meu avi tenia el molí, juntament amb el meu pare, és l'únic molí de fusta que queda a tot l'estat espanyol i a Catalunya en funcionament,
uh-huh.
I com abans pues, no van comprar, ells no van fer una secadora, doncs clar, pues, seguim igual que ells. L'única diferència que fem és que nosaltres ja no fem arròs, fem arròs monovarietal, és la nostra gran diferència. A part del secatge i el molí d'arròs de fusta i de pedra,
sí.
És que nosaltres arròs en general no en tenim. Nosaltres el que fem és un arròs per fer un caldós, un arròs per fer un sec, un arròs per fer un risotto, un arròs per fer un sushi... Cada tipus d'arròs per fer un tipus de cuina.
Mm-hmm. Sí, jo el recomano... Mira, jo he entrat a fanejar també al seu web, www.moliderrafelet.com, perquè allà trobaran totes les varietats i a part de la història, no?, doncs del molí del Rafelet. Parlem una mica d'aquests productes, perquè jo he estat veient aquí, tenim l'arròs bomba artesà... L'arròs bomba integral, el marisma, ecològic, no? Ecològic orgànic...
Sí, ecològicament tenim, sí.
Parla'm una mica d'aquestes diferents varietats, perquè com tu dius, cada arròs és per una cosa diferent. Doncs anem una mica...
Vale.
Sé que al detall a tots no ens donarà temps, però comencem per aquest bomba artesà, per exemple.
A veure, és artesà perquè, clar, està secat al camp, i està elaborat amb l'únic molí de fusta i de pedra, i llavors la bomba és una varietat molt antiga, que se va recuperar, i és molt bona per fer arrossos secs. Perquè no esclata.
Uh-huh.
Però si volem fer un arròs caldós, també ens aguanta, perquè no s'acabarà d'esclatar. Allò que dius, vull fer un arròs, però per l'endemà també. Pues, i abans l'endemà, te pots menjar de l'arròs i encara és més sabrós, és més bo. I el problema que té el bomba és que necessita més caldo, més fumet.
D'acord.
Perquè té que créixer. Perquè el gra és molt petit i després de la seva cocció se fa una mica més gran.
Uh-huh.
I, bueno, pues, de gust és bastant, molt bo.
O sigui, aquest és el que en recomanes aquest per fer arròs, tant sec com caldós.
Sí, sí, el millor és el sec, però si volguéssim fer un caldó,
també.
Si no tinguéssim un altre, el podríem fer perquè no ens aguantaria molt.
Uh-huh.
Inclús per l'endemà m'ho podríem emportar. Cosa que si gastéssim un arròs per fer un caldós, és fet i menjat, no aguanta.
D'acord. Aquest és el marisma, no?, el que ens recomaneu més per caldosos?
El marisma seria per fer un caldós, sí. Sí, el set i menjat, sí.
Uh-huh. Molt bé.
Sí, veig que ja veus, és molt fàcil, el que passa que, clar, és un món,
no, és que de vegades pensem, va, mira, l'arròs va bé, no?, qualsevol per tot, i no és veritat, eh? Això té la seva ciència, no. També.
Quins cada arròs té el seu gust i s'adapta millor a uns ingredients o a uns altres.
Clar. Quins altres, has dit, diferents monovarietals, no? Quins altres treballeu, Teresa?
També treballem el carneroli. Mm-hmm. És per fer risotos. El que passa és que la llavor ve d'Itàlia.
D'acord.
Ha estat plantat aquí al Delta i elaborat aquí. És un arròs que és per fer risotos. Això vol dir que un arròs cremós també es pot fer. És un gra molt gran, queda un gra molt gran, i sempre queda molt al dente, perquè la varietat italiana, als italians els agrada molt les coses al dente.
Mm-hmm.
Queden així una mica més duretes. Llavors, és clar, a la gent que no els agrada l'arròs molt, molt estovat,
sí.
Els agrada molt. Uh-huh. I se'n va per fer un risotto.
Molt bé.
També tenim la varietat al de sushi, que és una varietat autòctona d'aquí,
sí.
Que després de molts anys de fer proves, a mi m'has de que som el meu germà, no? Al final vam trobar una varietat del Delta, que, bueno, per entendre-nos, no és una matrícula d'honor per fer sushi, però és un excel·lent. Vull dir que estem molt contents per tenir una varietat del Delta que és molt bona per fer sushi. I, bueno, i després també tenim ara productes nous que encara no estan a la web, que els hauríem de canviar,
uh-huh.
I podria ser pues, la cervesa d'arròs.
Què em dius ara? Feu cervesa també, eh?
Tenim cervesa d'arròs, li hem posat Teresa, perquè és un homenatge a totes les dones que han treballat a l'agricultura, al món de l'agricultura. Perquè pensem que les dones... Claro, el Rafael és el meu avi,
sí.
El meu pare, el meu germà. La meva mare i jo som Teresa. I antes a la cervesa li han posat Teresa i la història és perquè la meva mare venia de treballar molt al camp. El meu pare venia a treballar més pues, a molí i això.
Uh-huh.
I antes les dones han tingut que ser molt valentes per treballar al camp. Aquí, en aquesta zona de les Terres de l'Ebre, enfangades, és a dir, dins del fang, havien de treballar. Pensem que és una feina molt dura per a les dones, perquè quan sortien del camp tenien que anar a casa, fer el dinar, fer el sopar, fregar ginollades tot, i atendre a l'home.
Uh-huh.
Perquè, clar, era... I llavors pensem que havien de fer una cosa molt forta, unes dones molt fortes, però al mateix temps molt suau, perquè no deixem de ser dones.
Clar.
I ho vam aconseguir amb la cervesa, vam aconseguir que entrés molt bé, suau, i dius, és foscanyera, com som les dones quan volem.
I tant que sí.
I la veritat és que té una crítica molt bona i estem molt contents, sí, sí. I només fem una tirada, quan s'ha acabat, s'ha acabat. Perquè
escolta,
és una única varietat d'arròs.
Mare de Déu, i n'hi ha encara?
Ara no es queden, no res, dos caixetes i ja no m'agotava. Sí, sí, no res, sí, sí.
Doncs escolta, aquí...
L'agotem tot l'any, cada any l'agotem. Però bueno, ja no hem fet més, perquè és una cosa molt exclusiva.
Molt bé, no, això està bé, això està bé. Hem de crear, això ho diu sempre el nostre Carlos, el nostre Sibarita, s'ha de crear aquí l'expectativa,
sí,
no?, d'aquest producte únic i exclusiu. Molt bé, doncs tens algun producte més, perquè hem dit arrossos per totes les varietats que vulguin, cervesa, alguna cosa més que feu amb oli del Rafelet?
Ara estem fent pues, així arrossos preparats, tipus paelles en cep,
sí,
i en verduretes, i també dos postres.
Ah.
Fem el de l'Iraix i el de l'Iraix en xocolata, que això queda com una textura d'una crema catalana, pues en sabor de xocolata o en sabor d'arròs.
Ah, doncs escolta, molt interessant.
Està molt bo, els postres aquests agraden moltíssim.
Molt interessant, m'estàs fent venir gana. M'estàs fent venir gana, ja t'ho dic. Escolta, importantíssim, on podem trobar els productes del molí del Rafelet? Perquè a més hem de dir una cosa, que els arrossos venen envasats al buit perquè preservin doncs, les seves qualitats, no? Això és important,
sí,
també.
A veure, tots els arrossos venen envasats al buit, tots els productes de molí de Rafelet venen envasats al buit perquè nosaltres no posem cap tipus d'additiu per poder-los mantenir. Llavors, ni que perdin cap propietat ni res, però bàsicament és perquè no surtin els bitxets. És a dir, perquè si no poséssim, si no poséssim al buit, clar, hi ha aliment, hi ha oxigen, hi ha bon ambient, doncs, pues, bueno, germinarien els bitxets, els corcons que diem nosaltres per aquí. La manera que no puguen sortir i no vulguin posar cap producte és posar-lo al buit, fer el buit.
D'acord.
Per necessitat.
No, que és important
no,
això,
no,
perquè sapiguem
no
que...
No, perquè pel medi ambient pues, hi ha molt de plàstic, però és que és l'única nostra solució.
De preservar les qualitats, no? Perquè, com diem, que es treballa de manera totalment artesanal sí, i natural i aquí no hi ha additius que valguin. Doncs on podem, suposo, evidentment us podem comprar l'arròs directament, no? Si entrem a moliderrafelet.com.
Sí, podeu comprar per la web, podeu vindre al carrer Sant Roc número 8 de Deltebre, estem a guerres tant diumenges de matí, i després pues, també pues, atendes de delicatessen, atendes gourmet, a supermercats grans no estem. Estem al Corte Inglés, al Gourmet.
Molt bé.
Però tendes delicates en més petites i tot això també estem.
Molt bé.
Bueno, almenys intentem estar. Però doncs... que ens truquen i els diem el que poden anar-lo a comprar, no tenen cap problema.
Perfecte, doncs ja saben, busquin el molí de Rafelet. I una cosa també important, si ja a sobre tenim temps i podem baixar a fer-vos una visita, Teresa, jo crec que és molt interessant perquè ens feu doncs, visites en
sí,
aquest museu que teniu, aquest molí que és únic, no?
Sí, del 2008 som Museu de l'Arròs Molí de Rafelet per la Generalitat de Catalunya, però som col·lecció perquè al molí treballem, no tenim un altre molí. Llavors, clar, no podem ser museu, perquè un museu és absoluto, però el nom és museu, però som col·lecció. Llavors, ensenyem tot el funcionament de com de l'arròs en càscara a com passa a ser blanc i ho expliquem. Ho expliquem que no ens importa, tenim unes visites, uns horaris a les 11:30 i a les 5:30 cada dia, menys o menys a la tarda, i l'únic que ens interessa és que la gent que vulgui fer la visita, quan se'n vagi, tingui una mica clar, una mica més el món de l'arròs. No tenim és a dir, la visita dura una hora, no. Sabem quan entrem, però si hi ha moltes preguntes i ens hem de quedar explicant, ens quedem explicant. No importa.
I tant. No, perquè és important que entenguem la feina, com molt bé deies abans, no? Les dones que hi han treballat i també els homes, és una feina molt dura. Jo no sé si la gent ha passat pel Delta, no? Una vegada que sorprèn que dius això, com pot ser que encara es faci a mà, en molts casos, no? I veus molta gent treballant absolutament a mà, vull dir que és una feina artesanal, o sigui que l'hem de valorar.
Sí, és artesanal. artesanal, total, molt artesanal, i és bastant dura, és bastant dura. Treballar al camp ja és dur, però treballar al camp i enfangat encara
més.
Penso que és una mica més.
Encara més, sí, per sí. Això, doncs, que valorem aquest producte, que de vegades no hi donem importància, valorem més l'arròs i busquin, ja saben, el de Molí de Rafelet. Teresa, ha estat un plaer, de veritat, tu torna quan vulguis al programa.
Molt bé, moltes gràcies, Mònica, per invitar-me. Si mai me necessiteu, sabeu que estic a la vostra
disposició. Ui, tu aquí quan vulguis, portes obertes.
Molt bé.
Una abraçada. Gràcies.
Ja portaré un postre d'aquest la persona.
Ai, ara més has de venir encara. Més has de venir. Gràcies, Teresa. Doncs amb això arribem ja al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més informació local i comarcal i també els 20 i la 2:40, molt més. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Junta de Andalucía estudia el caso de los 4 niños de Huelva que convivieron durante 5 días con el cadáver de su madre y la pareja de esta. Fue uno de ellos quien alertó a una vecina de que no se despertaban. Los psicólogos apuntan que los pequeños sabían convivir solos. En Herrera en COPE, Silvia Álava, directora del área infantil del Centro de Psicología Álava Reyes, ha asegurado que todo indica que vivían una situación de abandono.
Evidentemente, si un menor está acostumbrado a que sus padres estén pendientes de ellos, le llamaría la atención que no aparecieran o que durante tantos días no salieran de la cama. Luego ya nos hace pensar pues ese grado un poco de abandono o de desidia de estos padres, en este caso de esta madre y de su actual pareja.
Por lo demás, a 6 días del 1 de octubre, la Fiscalía ha requerido a 31 ayuntamientos catalanes que entreguen documentos de apoyo al referéndum ilegal. Uno de ellos es el de Oliana, en Lérida, cuyo alcalde ha reconocido que varios agentes de la Guardia Civil han entrado en el consistorio. Por su parte, los Mossos piden directrices claras. Lo ha dicho en COPE Valentina Ladón, portavoz del principal sindicato de los agentes.
Instrucción que hemos recibido por parte del mayor me parece que alude directamente al cumplimiento de órdenes de tribunales y fiscalías, y nosotros como policías lo que estamos reclamando lógicamente es pues que podamos tener unas coordenadas de trabajo pues más claras.
Y la presidenta de la Coordinadora de Usuarios de la Salud Pública en Cataluña asegura que ve viable que los centros de salud se usen como centros de votación. Lo justifica asegurando que lo realmente importante es que se pueda votar. COPE Barcelona, Álvaro García.
El plan del Gobierno de la Generalitat es que algunos locales de voto sean centros de atención sanitaria. Carme Sabaté acepta esta situación porque su opción personal es que haya un referéndum el 1 de octubre.
A mí me semblaría pues una opción como una otra.
A mí me parecería una opción como otra cualquiera. Si quieren votar y yo quiero votar, se tiene que buscar una solución. Mejor encontrar una solución que no genere conflictos, porque conflictos habrán. Pero no soy nadie para decir si está bien o mal.
Yo no soy ningún par de si está bien o malamente.
La presidenta de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad Pública afirma que entiende que haya gente molesta con esta opción y que en los próximos días hablará con los pacientes para comprobarlo.
Y hay más noticias este lunes. Antonio Herraiz.
Si en Alemania comienzan las negociaciones para formar gobierno, ha vuelto a ganar la CDU de Angela Merkel, pero tendrá que buscar alianzas. En su cuarto mandato no va a contar con el apoyo de los socialdemócratas, que tras obtener el peor resultado de su historia, esta vez van a pasar a la oposición. En el Parlamento entra el partido antieuropeísta Alternativa para Alemania y en el horizonte de los pactos, Merkel mira al Partido Democrático Libre Alemán y también a los verdes. Esto en Alemania, pendientes también del referéndum independentista del Kurdistán, ese que el presidente catalán Puigdemont dice ahora apoyar, pero contra el que votó hace tan solo 3 años. 5 millones de kurdo-iraquíes están llamados a las urnas en una cita en la que el sí va a ser casi unánime. La convocatoria está censurada por el gobierno iraquí y el presidente turco Erdogan ha anunciado el cierre de la frontera iraquí como sanción al referéndum kurdo. En México, con las primeras luces del día, se intensifican los trabajos para tratar de buscar supervivientes entre los escombros que dejó el terremoto del pasado martes. Bajo las ruinas de uno de los edificios derruidos se encuentra el malagueño Jorge Gómez. Hay un equipo de la Unidad Militar de Emergencias colaborando en las tareas de rescate.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En El Espejo vamos a conocer la historia de un misionero en Guatemala cuya entrega le llevó hasta la muerte.
Pues sí, es la historia del primer mártir que ha nacido en los Estados Unidos. Es el padre Stanley Rother, misionero en Guatemala y asesinado por los escuadrones de la muerte en 1981. Este sábado ha sido beatificado en Oklahoma, su ciudad natal. El padre Rother fue ordenado sacerdote en 1963. 5 años después le pidió a su obispo ir como misionero a Guatemala, un país que ya estaba inmerso en una terrible guerra civil. Desde su llegada vivió en Santiago Atitlán, entre los indígenas Chutuil, y se dedicó completamente a sus necesidades. Les enseñó a trabajar la tierra, puso en marcha una radio y también un pequeño dispensario. En 1980, su nombre apareció en una de esas terribles listas de amenazados por los escuadrones de la muerte y en un primer momento volvió a su país unos meses, pero luego pensó que el pastor no puede huir a la primera señal de peligro y decidió regresar, consciente del riesgo que corría. Pues todos los detalles de su historia los contamos dentro de media hora en El Espejo.
Ahí estamos, desde luego, pendientes y escuchando la historia. Gracias, José Luis.
Hasta luego, Pilar.
Y en deportes comienza semana de Liga de Campeones y la noticia de la mañana es que ha caído también un entrenador en primera división, Luis Munilla.
El segundo en caer, Pilar. El Villarreal ha destituido esta mañana a Fran Escribá después de la goleada 4-0 en Getafe. El club va a anunciar el sustituto en las próximas horas y de momento el mejor colocado es Javi Gracia. Hoy, por cierto, el Alavés ha presentado a Dibiasi como el nuevo entrenador. En efecto, comienza semana de Liga de Campeones. Mañana tenemos el Sevilla-Maribor Branik y el Borussia Dortmund-Real Madrid. Los blancos con novedad en la convocatoria. Dortmund, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de aterrizar la expedición del Real Madrid. Zidane se trae a 20 futbolistas, entre ellos Toni Kroos, que arrastra unas molestias en las costillas y que es duda, aunque se espera que pueda jugar. Modric también con unas molestias en la espalda será mañana titular. En la convocatoria está Tejero, uno de los canteranos. Nacho va a tener que jugar de lateral izquierdo como hiciera en Mendizorroza. A las 7, entrenamiento en el Westfalen en estadio, a las 6:30 la rueda de prensa de Zinedine Zidane.
Para el miércoles quedan el Sporting de Portugal-Barcelona y el Atlético de Madrid-Chelsea. Además, en la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Betis-Levante y una última hora de baloncesto en la presentación de la Liga Endesa. Felipe Reyes ha anunciado su retirada de la selección.
Pues te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Está pasando. Estás en COPE.
Desde hace un par de horas sabemos de un fuerte terremoto.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Es un ejemplo de todo esto. Y Ana es una chica de 56 años.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Lobo, ¿te vas a recuperar la sonrisa?
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Déjame que te cuente una historia.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
8:30, una hora menos.
Está pasando. Estás en COPE.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passem 8 minuts de la una, reprenem al migdia Cope Tarragona amb la informació local i comarcal. Avui els expliquem que Hard Rock haurà d'esperar a l'octubre perquè se li adjudiqui el projecte de construcció del centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou. Al juliol el govern va assegurar que es faria a final d'agost, després la cosa va passar a setembre i avui sabem que la Generalitat esgotarà els terminis per otorgar la llicència a Hard Rock fins a mitjans d'octubre. En principi és el que publica avui La Vanguardia. La inversió és de 700 milions d'euros i el projecte contempla la construcció de dos hotels, un casino, un centre comercial, un auditori i un parc aquàtic. Segons la Generalitat, el motiu del retard en l'adjudicació és la complexitat de l'expedient. Per això, la decisió sobre la llicència no es farà fins les properes setmanes. De fet, asseguren que va ser Hard Rock qui va demanar una pròrroga per expressar la seva conformitat al document tècnic. Destacat també aquesta hora que els alcaldes de Deltebre i la Ràpita s'han acollit avui al seu dret a no declarar davant la Fiscalia. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Tarragona per donar-los suport. També concentració aquest matí a Tortosa, unes 200 persones, abans que Ferran Bel, alcalde de Tortosa, i també diputat, viatgés a Madrid per declarar davant la Fiscalia. Ell ho fa a Madrid, ja saben, i de manera voluntària per la seva condició d'aforat. I també els hem explicat abans a primera hora que Tarragona ha viscut enguany una Santa Tecla marcada per l'1 d'octubre. Cercaviles, castells i fins i tot la processó del braç de Santa Tecla, actes esquitxats per aquest rerefons polític. L'alcalde Ballesteros rebut amb xiulades i crits tant a l'anada de l'ofici a la catedral com a la plaça de la Font. La porta i la façana de l'Ajuntament de Tarragona han quedat plenes de cartells aquest diumenge al vespre després l'acte organitzat per l'ANC i Òmnium a la plaça amb la presència de més d'un miler de persones. És la 1:10, nosaltres ens aturem només 30 segons per la publicitat i anem de vins.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, continuem el programa per anar de vins. Avui fem parada al Priorat, a Capçanes. Seguim la recomanació del nostre convidat de la setmana passada. Ja saben que el Ricard Rofes, d'Escaladell, ens va recomanar una altra garnatxa, va dir, en aquest cas la de Vinyes Domènec. Per saber més d'aquesta garnatxa en concret, del seu teixà i de més coses, tenim a l'altra banda del telèfon el Joan Ignasi Domènec. Joan Ignasi, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia a vosaltres.
Merci per acompanyar-nos, com li deia la setmana passada el Ricard, especialment aquests dies que no podeu tenir més de feina, no? Perquè esteu en plena verema.
Bueno, nosaltres vam començar a llarar la Blanca la setmana passada i sí, aquesta setmana és bastant intensa. Sí.
Uh-huh. Com, no sé, vosaltres ja veient el que porteu fet fins ara, pots fer alguna previsió de com anirà la cosa l'anyada d'aquest 2017?
Bueno, a nivell de qualitat excel·lent. I a nivell de quantitat, molt poca producció. Jo ja em parcel·la que estic amb un 50% per sota la producció de l'any passat.
Carai!
Que ja, i nosaltres som un celler de produccions molt baixes ja. O sigui que aguantant aquí el canvi climàtic.
Clar, vull dir, aquest any, o sigui, 50% és moltíssim, la meitat en alguna parcel·la.
Amb algunes parcel·les de vinyes velles i exclusives, sí, la veritat és que tenim una forta caiguda en quant a la quantitat. Mm-hmm. Però, bueno, la qualitat serà excel·lent, cosa que els amics i clients de Vinyes Domènecus us podran seguir gaudint.
No, doncs això ens n'alegrem. O sigui que aquest any encara estaran, els d'aquest any estaran més buscats, o sigui, com diu sempre el nostre sibarit, el Carlos, és d'aquests que hem d'apuntar-nos i reservar ampolles si en volem, no?
Sí, bueno, ha sigut una meteorologia, com ja saps, el vi és llum i aigua.
Sí.
Llavors ens ha acompanyat molt. Vull dir, la meteorologia aquest any al principi va fallar alguna cosa més, per això aquesta manca de quantitat per falta d'aigua, però ara l'època de verema, diguéssim, l'època al moment de la veritat la meteorologia s'està comportant força bé.
Bé, doncs bé, creuem els dits perquè continuï així la cosa, que us deixi acabar la verema en condicions.
Ja queda poquet.
Sí. Ja queda poc, no? Escolta, Joan Ignasi, tu ets repetidor, de fet, aquí a l'Espai. Ens vas acompanyar, crec, no sé si a principi de la temporada passada va ser, però la setmana passada el Ricard d'Escaladei ens deia: mira, jo sóc molt garnatxista i us vull recomanar una altra garnatxa que és molt diferent a la que treballen ells, no? I va parlar especialment del vostre teixà. Per què és tan especial aquest vi? A veure.
Bueno, com totes les coses que són especials, vull dir, jo li agraeixo amb el Ricard, però ens coneixem fa molts anys i som uns sonats de la garnatxa i hem fet molta cosa per la garnatxa d'aquest país amb el sentit de posar-la de moda, buscar... Saps què passa? Que quan tens un patrimoni vitivinícola com el que hi ha aquí al Priorat, tant és la Montsant com la Teocu Priorat, no tens que patir per fer bons vins. Vull dir, el patir ho tens que persones com el Ricard, jo i molts més els puguem espatllar, no? Tenim un patrimoni molt ric en vinyes autòctones de varietats com la Garnatxa o la pròpia Carinyena, i amb el que realment ens podem sentir molt orgullosos d'aquest patrimoni, no? Concretant la teva pregunta, jo sempre crec que la geografia forja el caràcter de les persones, no? Els imbueix amb aquest paisatge, amb aquesta orografia, i forja aquest caràcter, però també de les plantes. I si tu busques una orografia com la nostra, que és un anfiteatre, rodejada a bosc, a quasi 500 metres d'alçada, a 10 quilòmetres del mar, però amb una obertura per la depressió de l'Ebre, tot això et dona uns matisos de llum i d'aigua molt diferents a altres zones del propi Montsant o Priorat, no?
Vosaltres teniu a Vinyes Domènec un tresor, no?, dins d'aquesta garnatxa en especial, que és la garnatxa peluda.
Sí.
No? Vosaltres teniu una de les poques, diguéssim, finques que hi ha amb aquesta varietat, que és molt característica de la zona.
Mira, fixa't si és característica, que porta 600 anys amb nosaltres, no et puc dir exactament, perquè jo sempre he dit que la garnatxa peluda és una mutació de la garnatxa negra, sí. I que segurament és una mutació que va succeir. No hi havia registres meteorològics, per tant no podem constatar si va ser per uns canvis excessius també de temperatures, perquè el canvi climàtic antropogènic fa anys que existeix. Però igualment estic pensant que ara s'està, més d'una varietat, més d'una espècie, està iniciant una mutació també, no?, per adequar-se a el que ja tenim tan present amb aquests canvis de temperatura, de règim, de pluges i tal.
Sí.
La garnatxa peluda és una mutació produïda aquí a Tarragona, originàriament. Per tant, hem d'estar tenint l'orgull, la satisfacció, dir, home, tenim una planta que va fer una mutació degut a uns climes que teníem aquí. I realment, segons el registre vinícola, n'hi ha unes 60 hectàrees plantades. N'hi ha més, perquè hi ha algunes que hi són, que les coneixem, però que no estan registrades com el garnatxa negra. Per tant, és una varietat molt escassa, s'ha de protegir,
sí.
I amb això hem estat fent un bon vi de garnatxa peluda, el primer vi monovarietal que es va fer de garnatxa peluda, i també pues, replantant, donant fusta a altres cellers i altres zones perquè vagin plantant, perquè no es ven, no està amb els vivers, la garnatxa peluda. Si els quatre que en tenim no donem aquesta els serments per replantar-la, no n'hi hauria més.
Uh-huh. Llegia l'altre dia sobre aquestes, no?, sobre aquesta plantació de garnatxa peluda, que és de les varietats, no?, que s'ha de seguir més estrictament tots els protocols de l'ADO precisament per protegir-la, no?, perquè no es perdi.
Bueno, jo penso que hem de seguir tots els que ens dediquem en temes de naturalesa, sigui vinya, sigui fauna, flora i tal, hem de protegir totes les espècies, minories o en perill d'extinció. Per exemple, a part de la garnatxa peluda del teixà, tenim al costat de casa un bosc de teixos que és una meravella visitar-lo.
Uh-huh.
I es tenen que protegir perquè està en perill d'extinció, i qui no protegeix una espècie d'arbre que pot durar 1.500-2.000 anys, no? És una manera de dir... d'entendre que l'espècie humana no és superior perquè tingui un cervell, i potser començar a valorar el perquè el reina vegetal ocupa el 97% de la superfície del nostre planeta. I tant tu com jo, i els monos, els elefants, sí. I tot, només ocupem el 3%. O sigui, és una mica de dir, potser no sentim de tants importants, i pensar que gràcies a una alga tenim un pis en el planeta, no? Vull dir, el regne vegetal penso que es mereix molt més respecte, i se'l té considerat com el germà o l'espècie no intel·ligent de totes, no?
Uh-huh. Aquest teixà és un monovarietal, no? 100% garnatxa peluda, i de fet parlaves d'aquest respecte, no?, pel nostre entorn, per la natura, i vosaltres en sou clar exemple en la manera de treballar, però fins i tot en l'edifici, no?, que conforma el vostre celler, i està tot pensat per que sigui tot el més sostenible i respectar al màxim la natura, tot el que feu a Vinyes Domènec.
Sí, perquè el respecte o la sostenibilitat no et ve donada perquè tu facis vinya ecològica o que facis biodinàmica. El respecte et ve, per mi la sostenibilitat són diverses cercles i els tens que tancar. O sigui, si jo faig molt bé una feina però després contamino amb aigua o gasto massa aigua en un lloc que no n'hi ha, fixa't el problema que ara té el Priorat amb els pantans, no? Pues nosaltres hem dissenyat una xarxa de dipòsits que recull tota l'aigua de la pluja i que fem el cercle tancat, és a dir, nosaltres totes les aigües les depurem, les tornem a tindre, les tornem a regar, les tornem a obtindre. I així, si tu vas cerclant cada un d'aquests cercles de sostenibilitat, pots arribar a ser una empresa responsablement sostenible. No són coses que es posin més de moda o t'obliguin o tal, sinó que és un concepte, és una filosofia de vida de dir, escolta'm, on anem en llocs naturals, no contaminem, observem, respectem i actuem d'acord on te vas, no que tu vulguis canviar l'entorn.
Exacte.
Aquesta és la idea.
Mm-hmm. Doncs aquesta és la idea, la trobem en les ampolles de Vinyes Domènec. Hem parlat molt del teixà, no em vull oblidar del furbus i del bancal del bosc, els altres dos negres que teniu, Joan Ignasi, i també tenim blancs, no? Que a vegades parlàvem ara abans d'entrar i em deies, va, avui potser et recomanaré un blanc, no? Perquè deu ser molt, molt de negres la cosa. Creus que els blancs els tenim una mica oblidats o què?
Bueno, més que oblidats és perquè no hi ha superfície plantada de blancs. Vull dir, llavors, jo ara t'explicaré un dels blancs que fem, però, per exemple, en tot el Priorat i el Montsant, en números rodons, hi ha un 4% de superfície de blanc. Uh-huh. D'aquest 4%, el 2% aproximadament és macabeu i l'altre 2% garnatxa blanca. Clar, si tu estàs dient, per exemple, un Rita, que és un dels nostres blancs, que fem unes 1.000 i pico ampolles, que són d'unes garnatxes blanques de més de 50 anys, t'estàs bevent amb aquesta ampolla un 0,4% del blanc que tens de tot un Priorat i Montsant. M'entens? I a part de tot això, aquest vi respecte a l'entorn, és un vi que és profund, que és complex, pues aquí tens les diferències. El Priorat i el Montsant és un país per fer, és una terra que pot fer grans vins blancs. Uh-huh. El que tenim poca superfície.
Clar. Vosaltres feu aquest Rita i el bancal del bosc blancs, veritat?
Sí, el bancal del bosc és de vinyes més joves, és un vi que busca pues, una entrada molt més fàcil, més pel dia a dia, més per prendre una copa, més allò per disfrutar en qualsevol moment que et vingui de gust una cosa fresqueta. És un vi molt mediterrani, uh-huh. És un vi que t'expressa el nostre territori molt bé, sobretot que correspon als criteris quan tu parles d'una garnatxa blanca, té uns descriptors molt clars, no? Que és dir, pues, fruita o flor blanca, que té aquella salinitat, que té aquells tocs una miqueta grans, vull dir, és molt, molt garnatxa, molt mediterrani, molt nostre. Vull dir, ho notes, o sigui, que tastes el Rita o tastes el bancal i dius, ep, estem aquí, no?
Escolta, veig que seguim en la línia de la setmana passada, eh? Aquí, garnatxistes, hem de fer un grup.
Home, mira, si són garnatxistes, quan jo vaig començar les garnatxes des de tothom, home, és que és molt oxidativa, home, és que no faràs un bon vi, l'has de barrejar amb casinet o un cabernet o tal. Jo vaig veure aquella vinya del teixà i el primer que vaig dir, sense tindre ni idea, jo vull fer un vi d'aquestes. La natura no em pot enganyar quan tu observes detingudament una cosa i et capta per diferents motius, vull dir, has de tindre les conviccions. I vam fer aquest, la garnatxa. Acte seguint em vaig donar compte que, clar, la garnatxa, com a monovarietal i com a vi, la gent no el valorava. Anaves a Hong Kong o anaves a Nova York, et coneixien el Cabernet, el Merlot, el Chardonnay, tothom en parlava d'aquests, i la garnatxa del mini qüestionari estudi de mercat que dic que jo em vaig fer de cada 100 persones que preguntaven consumidors, només 7 coneixien la varietat de la garnatxa. Dic, ostres, no, ho tenim malament. I a la tornada vaig formar, vaig buscar uns quants amics cellers enamorats també de la garnatxa i vam fer l'Associació Catalana de Garnatxes i a partir d'aquí hem fet tastos arreu del món, hem fet el Dia Internacional de la Garnatxa, hem creat el concurs mundial de garnatxes entre 4 sonats del món, 4. 4, no. I sense pressupostos, ni subvencions, ni ajudes.
Bé, sort en tenim, sort en tenim d'aquests 4 sonats. Que sort en tenim d'aquests 4 sonats, dic.
Bueno, jo sempre dic en tota l'humilitat del món, dic, hi haurà un momentet que si tu mires cíclicament a la història necessites distància, no? 50, 100 anys mínim. Si tu vas mirant en un punt històric el per què hi havia més superfície plantada de garnatxa, de carinya, el priorat, doncs té les seves explicacions socioeconòmiques, o inclús amb aspectes naturals, perquè una planta és més resistent a una malaltia que una altra. Però si tu mires també la Rioja, perquè a una època també hi havia quasi tanta varietat de garnatxa com de tempranillo plantat, i ara en parlaven malament, la història posa cada un al seu lloc. També es dirà que va passar aquestes dècades que el consum de la garnatxa o la garnatxa es va posar de moda. Posa darrere 4 sonats, que clar. Entre ells el Ricard, nosaltres mateixos i uns quants més de tot de Catalunya i d'Espanya.
Mm-hmm. Joan Ignasi, se m'acaba el temps. No vull que marxis sense dir que, evidentment, us podem visitar, no? No sé, ara en època de verema també, o millor... O... L'altre dia el Ricard ens deia és el millor moment per veure realment com funciona un celler.
Bueno, per nosaltres, sí, realment tenim visites, no tenim un projecte allò no turístic massiu, perquè estem en un lloc que és dalt de la Serra Llevaria, o sigui que no permet arribar a autocars ni molts cotxes, vull dir, però realment sí que tenim gent que ens busca i que ens vol veure on fem els vins, no? Tenim visites principalment per trepitjar el territori, o sigui, tenim la sort que quan veníeu a Vinyes Domènec t'estaves al món de les garnatxes, perquè podràs veure 3-4 clons de garnatxa blanca, 4-5 de garnatxa negra, podràs veure la garnatxa peluda, ara han plantat garnatxa roja, garnatxa gris, o sigui que et pots fer una idea de totes les garnatxes, vinificant per separat, pots veure el que et dona una garnatxa calcària, una garnatxa corella, una garnatxa argilosa, o sigui que tens una orquestra i un mosaic de colors, de textures i d'aromes que pots entendre perquè cada una et dona el que et dona. Mm-hmm. Fem visites, tenim aquest projecte i realment ara és un bon moment.
Doncs ja saben, jo els dic que el web és www.vinyesdomenec.com, allà tenen tota la informació, els truquen per concertar doncs, l'hora, no? I aprenguin. Mira, quina passió. Avui al programa hem tingut molts apassionats, Joan Ignasi, m'encanta aquesta passió que hi poseu a l'explicar-nos, no? La veritat és que dona bo escoltar-te, parlar de la garnatxa amb aquesta passió. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi, a veure per on aniran els tiros.
Home, jo hi ha un vi... Conec molt el que el fa, sé com el fa, i que és un vi blanc talpino, i el fa Mas de l'Abundància, i l'enòleg, que és l'Andreu Fernández.
Molt bé, doncs convidats queden per la setmana vinent, de part teva. Joan Ignasi, de veritat que ha estat un plaer tenir-te al programa, t'agraeixo molt que amb la feina que teniu hagis tret aquesta estoneta, i torna quan vulguis, quan tinguis novetats, convidadíssim estàs.
Moltes gràcies a vosaltres per donar a conèixer projectes petits com el nostre, petits i allunyats de la civilització i aquest apartat. O sigui que moltes gràcies per ajudar-nos també a aquest altaveu que ens fa falta.
Vale? Un plaer, quan vulgueu. Una abraçada.
Una abraçada. Adeu. Gràcies, Mònica. Adeu. I felt in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together. Bound to be together.
Vermuts Miró t'ha ofert Harem de Vins.
Doncs en un minut arribarem al punt de dos quarts de dues, 30 segons per la publicitat i agafem, ja saben, la Nacional 240 i connectem amb Cope Lleida, que hem de parlar de turisme i de molt més.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
Doncs apa, que anem directes cap a dos quarts de... cap a les dues, vaja, són dos quarts de dues, anem directes cap a les dues. Obrim la Nacional 240, com tots els dilluns, durant aquesta temporada. Connectem amb la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Com Nacional... és que anava a dir? Anem a dos quarts? No, ja hi som.
No, ja hi som a dos quarts. Ja, és que em passa tan ràpid el matí que ja no sé on soc. Per cert,
digues.
Escolta, que teniu... esteu de festa.
A Reus, avui és festa major a Reus, de fet és el dia gran avui, misericòrdia, felicitats si hi ha alguna cori que ens estigui escoltant ara mateix, segur que n'hi ha alguna.
I n'heu tingut fa no re a Tarragona.
Sí, clar, Santa Tecla, dissabte, és que aquí ho fem tot a la vegada.
Estàs com vols.
Aquí, bueno, sí, però estic treballant, eh?
Però t'ha donat temps?
Jo treballo, jo a tot, a mi em dóna temps a tot.
Això és molt bo, eh?
A tot.
Què fem avui, Mònica?
Doncs mira, parlem de turisme, què et sembla?
Molt bé.
No? Perquè, mira, avui que és festa, però tu i jo estem treballant, aquí, és festa a Reus, però parlem de turisme perquè és evident que és un dels motors, no?, més importants del nostre territori, i avui fem aquest 1x1 parlant amb els patronats de turisme de la Diputació de Tarragona i també de Lleida, no? Comencem. Uh-huh. Crec que tens convidat a l'estudi.
Jo sí, tinc el Juli Alegre, que és el director del patronat de turisme de la Diputació de Lleida, i evidentment anava a dir jove conegut de tots els oients de Lleida. Juli, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Sempre es diu això de vell conegut. Bueno, vell perquè fa temps, però el Juli és jove.
Home,
gràcies,
clar,
Ricard.
Jove. Després, hola. Hola, Juli, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tinc jo a l'altra banda del telèfon al president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Martí Carnicer. Martí, molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns, perquè a més el Martí a més és alcalde del Vendrell i el tinc a una junta, s'ha sortit d'una junta de govern, o sigui que moltes gràcies, Martí.
Hi ha molta feina avui, aquests darrers dies.
Sí, tenim feina i de mal fer.
Sí, això anava a dir, molta feina, reunions i de vegades no per massa coses útils.
Però bé,
igual,
aquí intentarem parlar d'altres qüestions. D'entrada m'agradaria saber si el Juli Alegre i el Martí Carnicer es coneixen. Us coneixeu en persona? Suposo que sí, no?
Evidentment, sí, he tingut a més la sort d'estar convidat a la nit del turisme de Tarragona i poder compartir amb ells moments molt macos. De fet, tinc present que els patronats de turisme, tot i ser de diferents demarcacions, interior o costa, tenim una relació molt fluida i molt fructífera, perquè fins i tot intercanviem coneixement entre els patronats. N'hi ha una bona amistat amb tot l'equip del Patronat de Turisme Costa Brava i Terres de l'Ebre. Costa Daurada i Terres de l'Ebre, perdó.
Sí, perquè a més cal tindre en compte que els nostres turismes d'alguna manera són com a complementaris. Diguem, el turisme de Lleida li pot venir en un moment bé acostar-se a la Costa Daurada i el de la Costa Daurada doncs, també li va bé en un moment determinat acostar-se a les característiques que ofereix Lleida. Per tant, estem en molt bona relació i en molta sintonia. Mm-hmm.
Mira, de fet, és una de les preguntes, Ricard, que teníem preparades, no? Una mica de com es col·labora des d'una banda i l'altra, no? Perquè som demarcacions que uns i altres, no? Allò, Tarragona, normalment la Costa Daurada és destinació típica, no? De les comarques de Lleida i també a l'inrevés per la muntanya, no?
Sí, però a més també tinc present que compartim productes i recursos, com per exemple, ara me ve en memòria una acció que vam fer conjunta amb el Patronat de Turisme de la Costa Dorada i Terres de l'Ebre amb el món de l'ornitologia. Varen participar plegats a lo que és l'organització del Gran Reto, amb l'organització Silverlife, i presents hem estat plegats a la Fira de Rutland, comercialitzant i promovent aquesta tipologia de turisme que ens uneix perquè els ornitòlegs fan un bon paquet entre el que són les aus estepàries, les aus del Pirineu, així com les aus del Delta.
Sí, està molt bé l'exemple, eh? Està molt bé l'exemple que ha posat el Juli, perquè és d'alguna manera que, que a més a més són elements de qualitat addicionals del turisme que podem plantejar. El turisme cada cop més s'ha de plantejar no solament en el nostre cas, diguem, amb el valor essencial del sol i platja, que hi és i que hi ha de ser-hi i que continua sent un aspecte molt rellevant, però que a més hi hem de posar cada vegada més coses. I, per exemple, l'exemple que posa ell de l'ornitologia és un bon exemple. Tenim, doncs, productes, actuacions, accions específiques destinades al món de l'ornitologia, en el nostre cas centrat en el Delta de l'Ebre, i que això permet, diguem, que hi hagi contactes i que puguem compartir experiències.
Mm-hmm. A mi m'agradaria, ara que hem entrat oficialment a la tardor, que tots dos ens fessin una mica de balanç del que ha estat la temporada d'estiu per cada banda, diguéssim. Martí, d'entrada, evidentment, la Costa Daurada és temporada altíssima,
ha
ara,
estat,
no?
Sí, encara estem en bona temporada. Diguem, ha estat una molt bona temporada, però sobretot per un aspecte, diguem, la part que ja podem valorar, que és la pretemporada, si volguéssim dir-ho així, els mesos de maig, juny, que són mesos de menys activitats, és allà on hi ha hagut més millora. Probablement perquè és allà on podia haver-hi millora, no? Perquè el mes d'agost, diguem, ja és un mes que habitualment estem bastant saturats, però sí que hem vist com la temporada, per la punta inicial es va allargar i ara també refiem, doncs, que per la punta del darrere s'allargui. Hem aconseguit incrementar molt el nombre d'estades en aquests marges, hem aconseguit un bon increment també amb l'activitat de l'aeroport de Reus, per tant, tot plegat es configura com una bona temporada, però de la que hem de ser conscients que el nostre gran repte és estabilitzar-la, el nostre gran repte és fidelitzar les persones que ens han vingut de nou durant aquest any.
I Juli, a Lleida com hem tancat l'estiu? Pues, al igual que deia en Martí, també hem tingut una molt bona temporada. Certament l'estiu encara està obert. Hem notat molt a l'inici d'estiu, al mes de juny, aquest repunt que comentava també en Martí, concretament amb activitats com les falles del Pirineu, que han estat recentment declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, fet que ha estat un gran actiu per tal de generar més turistes, però afortunadament s'han complert les expectatives. Veníem d'un estiu, el de l'any passat, molt bo, amb un increment conjunt d'un 10%, i aquest estiu l'hem superat i podem xifrar a data, pendents encara hores d'ara de tenir dades oficials, però amb un increment del 7% com a mínim, en la qual cosa ens podem trobar en la millor temporada del segle XXI.
Mm-hmm. Mònica, això són paraules majors, eh?
Les dades són més o menys les mateixes, eh? Tant estaríem parlant en el conjunt de temporada fins a aquesta primera quinzena de setembre del voltant d'un 6%. Però clar, d'un 6% que és que en un agost que haurà estat semblant al de l'any passat per la roda de saturació, però vol dir, per tant, amb taxes molt més elevades al començament de la temporada. Què és el que finalment fa que la indústria també sigui més potent? Per tant, estem molt, molt amb uns resultats relativament semblants en quant a increments, percentatges d'increments.
Ricard, em deies.
No, ara que estàvem parlant d'aquest repunt i de tota aquesta gent que visita tant les comarques de Tarragona com de Lleida, volia saber tant si en un lloc o l'altre teniu identificat el tipus majoritari de turista que arriba tant a Lleida com a Tarragona.
Jo suposo que deu ser relativament semblant, però bueno, el nostre és familiar. El nostre turisme és un turisme familiar, només amb algunes puntes de turisme diferenciat, però que cada vegada són menys i menys rellevants. L'essencial, la destinació turística tant de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre és de turisme familiar. Que estarien al voltant de 50-50 entre turisme estranger i turisme tant de Catalunya com de la resta de l'Estat, en termes generals, sempre es pot matisar una mica, i dels estrangers, probablement els que aquest any poder... Els estrangers dominen els britànics, però el que, en canvi, en termes relatius ha millorat molt aquest any a casa nostra ha estat el francès.
Mm-hmm. Bé, en el cas de, sí, en el cas de Lleida, si bé a la Costa Daurada estaríem parlant d'una xifra superior al 26-28% de turistes catalans, en el cas de Lleida no és superior. Aquí estaríem parlant de, del 40% de turistes que rebem a les nostres contrades són catalans. Estem una mica per sota en quant a turisme de la resta de l'Estat. A Lleida, a la demarcació de Lleida, estaríem amb un 20%, mentre que a la Costa Daurada estaríem parlant d'una xifra superior al 30-32%. I d'estranger, nosaltres estaríem al llindar del 20%, mentre que a la Costa Daurada estem en xifres superiors al 42% de turisme estranger. Però pel que fa referència a l'activitat, evidentment estem parlant d'un turisme familiar, un turisme que cerca aquestes experiències, aquest turisme actiu, el fer, el gaudir de l'espai, sí, en el cas de la Costa Daurada, del mar i tota l'oferta que poden facilitar les estacions nàutiques i el seu entorn, i a l'interior la natura, les muntanyes, les valls, el parc nacional, entre d'altres.
Podríem estar parlant de què fa, i ara és una xifra que posa orientativa, però fa 30-40 anys l'estrella i quasi bé únic era el turisme de platja, per entendre'ns. Aquest no ha minvat, però sí que ha augmentat el d'interior. D'aquí s'explicaria la tendència a l'alça del turisme en una comarca interior com Lleida.
És així, de fet, a la Costa Daurada ho estan notant també amb el que és la zona d'interior i les Terres de l'Ebre. La tendència està canviant. Abans les vacances es vinculaven directament
al mar.
Sol i platja. Però la tendència, els darrers anys, amb el creixement també de l'oferta, si bé a l'interior predominava l'esquí, en l'erupció d'ara fa uns 25 anys del rafting, els esports d'aventura, més la descoberta amb l'entorn natural, la pràctica d'activitats saludables, el contacte amb la natura, han derivat cada cop més amb aquesta descoberta de l'interior de Catalunya. Ja us dic, en Martí ho podrà confirmar, també a lo que és la zona de l'interior de Tarragona han notat aquest repunt, fet que podem parlar hores d'ara de que tenim unes xifres cada cop més importants de turisme interior, que a més també ve donat per la estacionalitat. Si ve a l'interior, si bé estem hores d'ara a punt d'acabar la temporada d'estiu, les empreses de turisme actiu romandran obertes en plena activitat fins al 15 d'octubre. I tot seguit ja se sumaran activitats de natura com pot ser la brama del cèrvol, com poden ser les jornades gastronòmiques, i així a poc a poc arribarem a la temporada d'hivern. Clar, a l'interior no tenim un focus tan marcat com pot ser el que marca l'estiu, si més no que el tenim més allargat al llarg de l'any.
Sí, de fet, a mi m'agradaria preguntar-li al Martí Carnicer que una de les paraules que més repeteix quan parlem de reptes és aquesta desestacionalització, no? Que no només hi ha platja a les comarques de Tarragona.
No, evidentment. La desestacionalització nosaltres l'entenem, per una banda, diguem, aconseguir que no siguin només els mesos de juliol, agost, primera quinzena de setembre, els que tinguin activitats, sinó que tinguem també activitats els mesos des de maig, des de pràcticament Setmana Santa, i si podem allargar-ho, doncs també fins a l'octubre i novembre, perquè això és el que fa, diríem, més viable i que més sostenible també tot el tema del turisme. Però també, evidentment, en el nostre cas, la importància de desenvolupar no solament la zona de la costa, sinó també la zona de l'interior i les Terres de l'Ebre. No oblidem mai les Terres de l'Ebre, que és un sector específic molt important i que ofereix per si mateix unes singularitats que són cada cop més importants, on les taxes de creixement són més elevades. També és veritat que partint d'una posició de menys turistes, però que veiem com any rere any estan creixent de forma important. I això és el que permet, diguem, aquesta diversitat, el que permet que el ciutadà que vingui aquí pugui estar, però que després pugui estar al Priorat veient una zona específica, una terra de vins, una terra amb unes determinades qualitats, o pugui recórrer els cellers, les catedrals del vi, que diem nosaltres, que és una ruta, o pugui fer, diguem, anar a veure determinades activitats populars, com pugui ser el món dels castells, que és una de les coses que també en les nostres contrades el tema dels castells i aquesta activitat de pujar unes persones damunt de les altres i aconseguir tot això està creixent de forma important com un atractiu turístic.
Una pregunta que per tots dos, perquè per exemple en Martí comentaves abans que el turisme britànic és molt important, a Lleida, Juli, si no vaig malament, també a l'hivern a nivell esquí, no? A l'aeroport d'Alguaire hi ha diverses companyies que porten turistes britànics també. Hi ha una mica de, no sé, por o com a mínim alerta davant el Brexit, de com es desenvolupi tot plegat, com això pot afectar?
Bé, la paraula no seria por. De fet, el turisme internacional cada any va creixent. Aquí tenim molt més recorregut que no pas la Costa Daurada a l'hora de créixer. Com bé us deia, estem parlant d'un 17%, 19%, el turisme internacional que visita les comarques de Lleida. L'aeroport d'Alguaire és una bona porta d'entrada, tot i que a hores d'ara la major part d'aquests turistes estan adreçant-se a les estacions d'esquí andorranes, on estan trobant un preu més competitiu que no pas el que tenim a les estacions d'esquí de Lleida. Són dues realitats diferents i poder la por la competitivitat no és la més adient. Són dues realitats diferents, l'oferta de neu d'Andorra de l'oferta de neu de Lleida. Llavors, estem treballant amb aquest mercat britànic, estem treballant amb altres mercats internacionals i el fet del Brexit, a hores d'ara, pendents que tinguem les dades oficials de temporada, tot apunta que és un dels mercats que més està creixent, el mercat britànic a tot Catalunya, i en els que es preveu un increment més important els propers anys.
Martí.
Les anàlisis que portem fins ara fets a través dels tours operadors i de les persones que van seguint el tema ens diuen que de forma immediata no es veu com un problema. Aquests plantejaments s'han de veure una vegada una mica més en llarg termini. Però de forma immediata no es veu que els britànics, que a casa nostra representen aproximadament el 10-12% del turisme, no es veu com un element que pugui ser que el Brexit ofereixi dificultats en les primeres temporades, la temporada que ve, el 2018 o el 2019, més enllà segurament cal veure i tampoc fer pronòstics de com pot evolucionar això, em sembla que seria una mica massa agosarat, no? Però bé, en tot cas el comportament aquest any ha estat un bon comportament i hem d'anar veient una mica com va.
Jo us volia preguntar als dos, Martí i Juli, canviant un pelet de tema, hem vist durant aquest estiu com a Barcelona el turisme s'ha mig convertit en un problema. Clar, evidentment a totes les demarcacions el que es pretén és que el turisme pugi perquè és un bon motor econòmic, però el turisme pot arribar a ser un problema i dit això, com podem fer que creixi i no acabi sent un problema?
Bueno, ens hem de preocupar perquè el turisme sigui una activitat econòmica sostenible. I sostenible amb tot i el més ampli concepte de la paraula que poguéssim agafar, no? I des de fa temps a les nostres contrades es treballa ja en aquest sentit, veient el turisme com un element important des de l'activitat econòmica, però que ha de ser compatible amb l'evolució. De fet, el problema que s'ha suscitat a Barcelona és un problema més lligat al tema dels apartaments turístics i la seva incidència amb la vida habitual de les ciutats, no? I fins a quin punt això ha incrementat preus i tal. A casa, jo diria que a la zona de Tarragona aquest és un fenomen que ara per ara no s'està donant, que tampoc veiem que sigui immediat, i al contrari, diguem, nosaltres el que busquem és que el turisme, que a més busquem que sigui essencialment aquest turisme familiar, sigui un turisme que tingui en compte tots aquests conceptes vinculats al lloc on va fer el turisme i que, per tant, que conegui, s'estimi i entengui la realitat del lloc i això faci que tots plegats puguem estar millor.
D'igual manera, Lleida, el turisme a Lleida està arribat, s'ha convertit en una realitat. Amb els darrers 20 anys que porto la promoció turística del territori, hem crescut any rere any, estem en unes xifres molt bones i el sector s'ha sabut adaptar la seva oferta per aquesta capacitat. Però com bé deia en Martí, i a més, enguany, que és l'any del turisme sostenible per al desenvolupament, en més hincapié hem de tenir present que el turisme ha de desenvolupar-se al nostre territori. Tenim present la nostra capacitat de càrrega dels diferents recursos a fi efecte de que el turisme, no oblidem que en definitiva és les vacances d'algú que porta tot l'any treballant, esperant aquell moment per gaudir amb la seva família, i evidentment des del territori hem de ser capaços per tal de tenir l'oferta preparada per amb ells. La realitat de Barcelona és radicalment diferent a la de la Costa Daurada i la de les Terres de Lleida. Per aquest motiu, aquí en cap cas se pot parlar d'una sensació negativa versus el turisme. Al contrari, tot el contrari.
Escolta, Ricard, se'ns està acabant el temps, jo no vull deixar marxar el Martí Carnicer i el Juli Alegre sense que ens facin cada un una proposta.
Oh, tant,
ja anava a ser dolenta del tot i dic que em proposi algo el Juli de Tarragona i al revés, però no seré tan dolenta. Per tant, Martí, a veure, fes-nos venir ganes de moure'ns per les comarques de Tarragona i fes-nos una proposta, algun punt que a tu t'agradi especialment per visitar o activitat.
Ens fiqueu,
almenys a mi, fiqueu-me un compromís. I gran. En lloc d'una en podeu dir dos o tres.
El que suggeriria
és una ruta, suggeriria és una ruta que pot compaginar en un moment determinat alguna de les platges, que totes estan en molt bones condicions, totes tenen bandera blava, totes tenen qualificacions d'aquestes que certifiquen que les platges estan bé, però que, i que després passant per unes rutes interior, que segurament lligaria amb alguna de les catedrals del vi, que em penso que és demostrar una arquitectura vinculada al món del vi, per acabar a l'Ebre, que és una singularitat que val la pena expressar. No em mullaré
amb un cap concret. Se n'ha anat per tota la demarcació. A veure, Juli, a veure.
Bueno, faré quelcom similar al que ha fet en Martí, eh? Faré una proposta global,
eh? Amb l'agafar vacances, Mònica, de 2 setmanes com a mínim.
Ja, jo m'hauria de jubilar, mira què et dic.
Fixeu-vos, us portaré als parcs naturals de l'Alt Pirineu, al Cadí Moixeró, o bé al Parc Nacional d'Aigües Tortes, si estan deixant Maurici, o fins i tot a la Reserva Nacional de Casa Déu Mort, escolliu l'indret que preferiu per tal de gaudir aquest espectacle que és la Brama del Cérvol, que tot just acaba de començar i que tindreu ocasió de gaudir-ne durant fins al 15 d'octubre, en la qual cosa podeu gaudir de la natura amb uns entorns meravellosos i amb una climatologia fantàstica en aquestes dates de l'any.
Escolta, Mònica, em deixes que els hi faci una dolenteria que no tenim al guió?
Fes-la ara mateix.
Una dolenteria. Escolta, perquè vosaltres, tant el Martí com el Juli, clar, treballen amb el tema del turisme. Ara vull que us convertiu en turistes. Amb turistes, i que em digueu cadascú de l'altra contrada què t'agradaria anar a gaudir de, per exemple,
això,
Juli,
això.
Què t'agradaria anar a gaudir de les activitats que fan a Tarragona i el Martí, doncs cap a Lleida.
Doncs mira, n'hi ha tantes i tan variades, però mira, en el cas, ara mira, m'has posat un en ment. M'haig d'anar a les Terres de l'Ebre, a entrar en una d'aquestes plataformes, a poder gaudir d'unes ostres o d'uns musclos al mig de la mà del mar amb una copeta de cava.
Això és fantàstic, jo ho he fet, eh?
Bé, no veus?
Molt bé. A veure, Martí.
Sí, és una bona experiència. Home, jo et diré el que alguna vegada he fet, quan vaig caminar cap a la zona de Lleida, és cap a la zona del Cadí Moixeró. És la zona que m'hi he trobat sempre més bé, perquè jo crec que hi ha un bon equilibri, diguem, de natura, amb un nombre de amb persones a les que pots, i qui repetit moltes vegades l'experiència, i qui t'hi sents bé. Jo la zona que dimuixar-ho m'hi està moltes.
Molt
bé. M'agrada.
Doncs escolta, us agraïm moltíssim, de veritat, que us hàgiu prestat a fer aquest 1x1, Martí i Juli, els responsables dels patronats de turisme de la Diputació de Tarragona i de Lleida. Heu passat amb nota, he de dir.
Tant. La Mònica i jo tenim una agenda ara per fer que no
clar,
veguis.
Clar, això és que no pot ser, no tenim dies. Hem de parlar amb el jefe, a veure si ens dona festa, vinga, Ricard.
Molt bé, doncs demaneu més vacances.
Martí Carnicer, moltíssimes gràcies.
A reveure.
Que vagi bé.
Fins aviat, Mònica, fins aviat.
Gràcies, Juli. Gràcies,
una abraçada per nosaltres.
Martí, fins aviat.
Nosaltres fem una pausa i de seguida parlem d'un altre tema d'actualitat, com són la problemàtica a les autoescoles.
Vinga.
No a les autoescoles, a l'hora d'examinar-se.
Ai, Déu meu. Posa uns anuncis, sí, i agafem aire, sí, sí. Va.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Lunes, contaminar. Martes, gastar dinero sin sentido. Miércoles, estresarme. Jueves, llegar tarde a todos lados. Viernes, dar vueltas por el centro para buscar aparcamiento. Sábado,
si coges el coche por rutina, harás otras cosas por rutina. ¿Y si descubres otra forma de moverte? Andando, en bici, en transporte público, muévete con conciencia. Aparca el coche, pero en casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Mañana martes el equipo de la tarde con Ángel Expósito estará en directo en Expo Biomasa, la feria donde descubrir todos los beneficios de esta energía renovable. Entérate de toda la información y las novedades de la mano de los profesionales del sector y únete a los más de 200.000 hogares y negocios que ya confían en la biomasa. Una energía renovable, barata y además fuente de empleo local. Expo Biomasa, la feria de la biomasa.
desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vinga, 7 minuts i arribarem al punt de les 2-6 minuts, no sé,
sí,
Ricard,
sí,
és que ja estic aquí, estava sumant i sumar i parlar, doncs no pot ser.
Estaves fent la ruta.
És que ara m'han agafat ganes d'anar-me'n al Delta, fer uns musclos, a Lleida, i les tortes, no sé. Bueno, continuem amb més coses, va, que ens hem de posar una mica seriosos.
Canviem radicalment de tema,
perquè ja els ho explicàvem a l'inici d'aquesta mitja hora, d'aquesta Nacional 240, continua la vaga d'examinadors de trànsit, continua aquesta setmana, ja saben, els dilluns, dimarts i dimecres, i s'ha ampliat al mes d'octubre. Tenim una convidada, en parlem amb la Sílvia Faja, ella és examinadora de trànsit i secretària de l'Administració General de l'Estat de la UGT de Catalunya. Sílvia, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Gràcies, bon dia, Sílvia.
Gràcies per atendre'ns. Escolta, la vaga va començar el mes de juny, s'ha decidit ara ampliar el mes d'octubre. Realment no hi ha hagut cap avenç en les negociacions des del mes de juny?
No. Realment hi havia una reivindicació molt clara, que era que es fessin càrrec de pagar-nos aquest complement específic que es va negociar amb l'anterior comitè de vaga, i es va dir que sí, que ens ho donarien, i bueno, estem igual.
De quina quantitat parlem, Sílvia, exactament? Què és aquest complement?
Doncs aquest complement, que ja fa 10 anys que nosaltres anem al darrere de que se'ns pagui aquesta especificitat tècnica com a treballadors, ve a rondar uns 250 euros en brut al mes.
Sílvia, segons les dades que tenim, això s'ha de negociar, evidentment, suposo, amb la DGT, no? És el que demaneu, i no s'ha reunit amb el comitè de vaga. Què estan fent des de la DGT per resoldre aquest conflicte?
Doncs mira, des de la DGT l'únic que estan fent és anar tirant pilotes fora. Amb el comitè de la UGT de Catalunya encara és l'hora que es reuneixin, encara no ens han cridat a negociar nosaltres a Madrid. Ho estan fent amb el grup d'examinadors, el comitè de vaga que hi ha a nivell nacional, i a nosaltres del tema del complement específic només ens ha dit que donde dije digo, digo Diego, i que ara les últimes declaracions és que hi ha més, que hi ha més personal de la DGT que també voldrien cobrar més, aviam. Això és una miqueta ja, suena cachondeo, no? Com deia l'altre, evidentment que tothom vol cobrar més, però nosaltres estem parlant de que ja tenim documentació que va fer la mateixa DGT dient que sí amb aquest increment retributiu, o sigui, el que no pot ser és dir ara blanc, després negre i anar jugant amb la gent d'aquesta manera, no?
Teniu calculat, perquè ara heu anunciat que aquesta vaga es manté el mes d'octubre també, a quants estudiants ha afectat fins al moment, des del mes de juny que vau començar?
Home, nosaltres, pels números que estem fent, crec que estem rondant unes 45.000 proves o així aquí a Catalunya.
45.000 proves a Catalunya.
Clar, això afecta directament a les autoescoles.
Clar, els estudiants ja de l'autoescola, i a tots, no? Els primers afectats sí, són els examinadors, i els, evidentment.
I els estudiants clar. També, clar.
Sí, és cert, és cert.
Nosaltres hem parlat avui amb el secretari de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, el Xavi Hernández, i li hem preguntat, perquè clar, la vaga es manté des del mes de juny, i li hem preguntat si ara es començava a notar, i ja ens ha dit que, bueno, ens ha dit això, que des del juliol ja es notava això.
Bueno, ja se va començar a notar sobre el mes de juliol, ja se va començar a notar, perquè la gent, pues, claro, o sigui, ho sent i se creu, pues, que ja no val la pena treure-se'l perquè lo que diem, o sigui, l'afectarà la vaga i a lo millor no se l'acabe traient. Indirectament els que repercutis és a nosaltres.
Clar, la gent escolta els mitjans de comunicació i potser es podrien examinar perquè hi ha com uns serveis mínims, o sigui, hi ha persones que examinant ja no hi van.
M'ho estàs preguntant a mi?
Sí, Sílvia, sí.
No? Vale. Escolta, amb el tema dels serveis mínims, no hi ha serveis mínims.
Bueno, serveis mínims. No? Hi ha uns examinadors que no fan vaga.
no és legal que hi hagin serveis mínims, mm-hmm. val? Llavors, aquí el que es tracta és de que la vaga que nosaltres hem convocat des de la UGT és una vaga que de 5 dies laborables que s'examina, fem 3 de vaga. Llavors, bueno, realment el que s'està fent és treballar per no acabar de trencar tot això. Nosaltres anem fent 2 dies cada setmana. Mm-hmm. Nosaltres no volem fer vaga, això és el primer. Nosaltres fa 10 anys que estem buscant una solució pacífica, consensuada, negociada amb la Direcció General de Trànsit, i nosaltres fa 2 anys que ja vam desconvocar perquè ens van dir que hi havia luz verde per al nostre projecte i que això anava sí o sí. I si la Comissió Interministerial de Retribucions no nos lo concede, això és el que ens va dir el secretari general, la DGT tiene fondos propios y hay dinero.
Però no, aquests diners no han arribat, Sílvia, és la conclusió. Ens queden 30 segons només preguntar-te. L'única manera de que acabeu desconvocant aquesta vaga, suposo que la DGT s'assegui a negociar,
ja,
no?
El que havíem dit, ja.
Sí, amb diners a sobre la taula.
Uh-huh. Molt bé, doncs, Sílvia, moltíssimes gràcies, perdona, però se'ns acaba el temps. Tornarem a parlar, estem en contacte, d'acord?
Molt bé.
Gràcies per atendre'ns. Un plaer. Ricard, arribem a les 2, sí. Que hi ha moltes notícies ara, no?
Sí, i demà a la 1 i tornarem a la Nacional 240 amb la recepta i després
m'assessoreu per vestir-nos. Corre, que venen les 2. Demà.